dia, són les dues.
Notícies en xarxa cap de setmana. Amb Adrià Tella.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada. Dissabte, marcat per les intenses pluges arreu del territori català. En les darreres hores es donen xàfecs importants al litoral i prelitoral central, afectant alguns punts de la demarcació de Barcelona. Adrià Duc, bon dia.
Bon dia, Adrià. De fet, s'han posat bandera vermella a totes les platges de Barcelona pel fet de ser tempestes elèctriques. Unes tempestes que, acompanyades de fort vent i algunes pedregades, han afectat especialment a mig matí a algunes comarques del litoral i l'interior del Camp de Tarragona.
Moment per conèixer la previsió per les properes hores d'aquest dissabte. Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia. Déu-n'hi-do l'escombrada de tempestes que hem anat tenint al llarg de les últimes hores. Registres d'aigua de més de 40 litres per metre quadrat i caiguts en poca estona, per exemple, en alguns indrets de l'interior del Camp de Tarragona, al voltant de Montserrat, també del Montseny, i algunes calamarsades amb ventades destacables. Ara aquest arc de pluja s'ha anat situant més cap al Pirineu i l'interior gironí, on de fet hi acabarà plovent amb ganes, però ràpidament s'anirà obrint el sol i el cel, per tant. S'ha de dir que encara les immediates hores amb algun xàfec que tornarà a aparèixer cap al prelitoral, sobretot al tarragoní i al barceloní, i també a últimes hores de la tarda algun xàfec a les comarques de Ponent. Temperatura que va baixant a tot arreu, tot i que encara a Girona aquesta tarda fregarem els 30 graus de màxima. Demà serà un dia que començarà amb algun xàfec a l'àrea metropolitana de Barcelona i a la tarda i vespre noves pluges entrant per les comarques de Ponent. N'estarem molt pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís meu, seguirem de ben a prop. D'altra banda, familiars de les víctimes del doble crim de la Revetlla de Sant Joan a Girona van destrossar aquest divendres a la nit almenys tres cases de familiars del presumpte autor dels fets al barri de Sant Joan de Figueres.
L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, ha denunciat que fa anys que la ciutat pateix les conseqüències d'un col·lectiu que es pren la llei pel seu compte fora del marc legal, pel qual es regeix la resta de la societat, assegura.
Des de quarts d'una del migdia s'ha tallat la circulació a la línia 3 de Rodalies entre Vic i Ripoll per una desconnexió de la catenària entre les estacions de Manlleu i Ripoll.
Tècnics d'ADIF treballen per reparar l'avaria. Com que per ara no hi ha previsió de restabliment, Renfe treballa per habilitar un pla de transport alternatiu per carretera.
En cultura, la 20a edició de la Fònica de Banyoles va arrencar aquesta passada nit amb un dels plats forts del festival.
Albert Pla va portar Rumbagenarios a la capital del Pla de l'Estany, acompanyat de The Surprise Band i un públic fidel a l'artista sabadellenc.
I en esports, una de les cites del cap de setmana és l'arrencada d'una nova edició del Tour de França. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Adrià Duc i jo mateix, Adrià Tella. Dissabte, marcat per les intenses pluges arreu del territori català, en les darreres hores es donen xàfecs importants al litoral i prelitoral central, afectant alguns punts de la demarcació de Barcelona. De fet, s'ha posat bandera vermella a totes les platges de Barcelona pel fet de ser tempestes elèctriques.
Des de quarts de 10 i fins quarts de 12, el Servei Meteorològic de Catalunya havia emès un avís de temps violent en el grau màxim a les comarques del Baix Camp, l'Alt Camp, el Tarragonès i la Conca de Barberà, així com amb menor impacte a l'Alt Penedès, l'Anoia, la Segarra i l'Urgell. En alguns punts ha caigut pedra de més de 2 centímetres de diàmetre acompanyada de ratxes de vent de més de 25 metres per segon. Els municipis del Tarragonès, el Baix Penedès i la Conca de Barberà s'han superat els 20.000 mil·límetres en 30 punts.
En tot això, Protecció Civil manté activa la prealerta del Pla Inuncat des del passat vespre per aquestes pluges intenses arreu de Catalunya, especialment fins ben entrat aquest migdia amb tempestes en moltes comarques.
Durant la matinada han aparegut alguns nuclis afectats, especialment a l'extrem sud del territori, arreu de les Terres de l'Ebre. S'han anat estenent des de primera hora del matí per l'oest del país, creuant de sud a nord i afectant a punts de ponent.
Entre la mitjanit i fins fa una hora, fins a la una d'aquest migdia, els bombers han rebut 127 avisos pel temporal de pluja.
D'aquests, 83 han estat a la zona de Barcelona. Amb una cinquantena, el Vallès Occidental és la comarca que ha rebut més avisos. La majoria són per arbres o branques caigudes a la via pública, alguna inundació o sanejament de façana. Cap de greu.
La línia de tempestes es desplaça ara d'oest a est, així que més endavant, superat aquest migdia i cap a la mitja tarda, es preveu que arribin a la demarcació de Girona. Alhora, això sí, que es començaran a obrir clarianes cap al centre i al sud del país. De fet, en alguns punts ja ho han fet. Per tant, s'espera una tarda força més tranquil·la en general. D'altra banda, familiars de les víctimes del doble crim de la Revetlla de Sant Joan a Girona van destrossar aquest divendres a la nit almenys tres cases de familiars del presumpte autor dels fets al barri de Sant Joan de Figueres.
Els Mossos d'Esquadra van desplegar a la zona per apavaigar els ànims amb el suport de la Guàrdia Urbana de Figueres. Tot i això, l'intendent Xavier Domènech, sots caps dels Mossos d'Esquadra de la regió de Girona, ha explicat a RAC1 que van valorar que era millor permetre la destrossa dels habitatges que enfrontar-se a més d'un centenar de persones amb pals i destrals. Domènech ha indicat que els seus habitants ja havien fugit per por d'una revenja i ha detallat que era una qüestió més d'honor i orgull, més una teatralització que no pas l'acció en si mateixa. L'intendent ha assenyalat que els familiars de les víctimes els han transmès que ja han acabat amb les accions de revenja. També ha augurat que el que va passar divendres acabarà en res, perquè no hi haurà cap denúncia.
Davant dels fets, però, l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, ha denunciat que fa anys que la ciutat pateix les conseqüències d'un col·lectiu que es pren la llei pel seu compte, fora del marc legal pel qual es regeix la resta de la societat, assegura.
En un missatge a Twitter, Masquef ha demanat acabar amb polítiques bonistes que no porten enlloc. La policia ja va haver d'actuar els darrers dies al barri Font de la Pólvora de Girona, escenari dels fets durant la revetlla. La Junta Local de Seguretat de la capital gironina acordava ahir mantenir de manera ininterrompuda el dispositiu policial fins que el barri recuperi la normalitat.
Més successos. El conductor d'una grua ha mort en xocar amb un camió a l'A2 a Collbató, al Baix Llobregat.
L'accident va ser aquest divendres a la tarda, passades les 5, al quilòmetre 573 de la via, en sentit Barcelona. El conductor va resultar ferit crític i va ser traslladat en helicòpter a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, on posteriorment ha mort. Amb aquesta víctima ja en són 64 les persones mortes en accidents de trànsit enguany a les carreteres ininterurbanes catalanes.
D'altra banda, una baralla entre dos grups al carrer a Igualada aquest divendres a la nit va acabar amb un detingut i tres persones ferides.
Els Mossos van rebre l'avís a 11:15 i es van adreçar al lloc dels fets, on van detenir un dels presumptes implicats. Pel que fa als afectats, que són lleus, un tenia ferides a la mà per arma blanca i els altres dos tenien cops a la cara i al peu.
Obrim ara plana política. Aquest divendres es feia públic que la Fiscalia ha demanat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que apliqui la llei d'amnistia a l'expresident de la Generalitat Artur Mas, a l'exvicepresidenta Joana Ortega i a l'exconsellera Irene Rigau per la consulta participativa del 9 de novembre del 2014, un dels punts d'origen del procés sobiranista.
Els fets ja van ser jutjats i van comportar que es condemnés els tres exmandataris catalans per un delicte de desobediència al Tribunal Constitucional. La Fiscalia considera que aquest delicte s'engloba plenament en els supòsits que descriu la llei d'amnistia.
Doncs aquest divendres a la nit, Òmnium Cultural va celebrar la seva Assemblea General Ordinària a Valls. En aquesta, el president de l'entitat, Xavier Antic, va destacar sobretot que la llei d'amnistia evidencia el que es pot aconseguir com a país.
Antic també va assenyalar als partits fer-los conscients de la responsabilitat que, segons diu, han d'assumir i van assegurar que a Catalunya ha irromput un partit d'extrema dreta que proposa un model de país a les antípodes d'allò que es treballa a Òmnium.
Acabo. Venim d'una gran conquesta de la societat catalana, la llei d'amnistia, que evidencia molt clarament allò que som capaços d'aconseguir com a país quan treballem plegats i quan cadascú assumeix la responsabilitat que li pertoca. Això hauria de ser la norma i no l'excepció, com en realitat és ara.
També Salvador Illa s'ha pronunciat sobre l'amnistia a la seva intervenció sobre política catalana al Congrés del Partit Socialista que s'ha celebrat avui a Mataró.
Illa ha assegurat que el PSC vol mirar endavant i no enrere i ha celebrat que s'estigui aplicant i algunes persones s'hagin pogut beneficiar. Pel que fa a la investidura, el líder socialista també ha cridat a les esquerres per fer un pacte, com a França, per combatre l'auge de l'extrema dreta.
Abans en teníem una, que era Vox. Ara n'hi ha dues, Vox i Aliança Catalana. Com combaten l'avançament de l'extrema dreta a França, ajuntant-se les formacions d'esquerra i de progrés, amb un front nacional? I el que volem és mirar endavant. No enrere, endavant. És una llei que han votat també els diputats de la nostra formació política al Congrés dels Diputats i que, com ha de ser en democràcia, els jutges, en aquest cas el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ha aplicat i s'ha beneficiat, insisteixo, una persona que jo tinc bona opinió personal d'ell, respecto molt personalment, políticament tenim discrepàncies, que ha estat alcalde de la vostra comarca.
En paral·lel a les paraules de Salvador Illa, la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, ha assegurat en una intervenció telemàtica davant del Consell Nacional del Partit que no volen portar la negociació al límit del 26 d'agost.
Així mateix ha deixat clar que volen tenir un preacord abans de que finalitzi juliol. Per aconseguir-ho, diuen, estan tècnicament preparats.
Per tant, nosaltres també hem fet saber a tothom que volem tenir un preacord a finals del mes de juliol. I perquè aquest preacord a finals de juliol arribi, nosaltres hem creat més equips de negociació. Cada carpeta de la que us he explicat, 4, té els seus equips de negociació que tenen les propostes tècnicament i políticament preparades per poder arribar a acords. Ens sembla que si hi ha voluntat política per arribar a acords, un mes intens amb 4 equips de negociació és suficient com perquè hi hagi acords a favor del país.
Un incís, el futur d'Esquerra està en mans de les seves bases. Uns 8.700 militants estan cridats a decidir el lideratge del partit al Congrés Nacional del 30 de novembre. Tornem als pactes de govern. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha afirmat que seran generosos i humils en les negociacions per investir Carles Puigdemont president de la Generalitat. Així ho ha explicat des de Bolvir, a la Cerdanya, en el primer Consell Nacional postelectoral que la formació independentista ha celebrat.
Nosaltres no ens rendirem. Nosaltres ho batallarem. Ho farem, ho negociarem fora de radar. No feu cas de totes les mentides, de tots els comentaris, de tot el que... No, mirarem de posar-hi el bo i millor en benefici del país. Serem generosos, serem humils, mirarem de generar totes les complicitats del món, acumularem complicitats i no acumularem retrets. És un moment i una oportunitat, no per Junts per Catalunya, és un moment i una gran oportunitat per Catalunya i per l'independentisme català.
Turull ha defensat Puigdemont com l'única alternativa possible a Salvador Illa i ha retret al candidat socialista que sempre prioritzi els interessos del PSOE per davant dels de Catalunya. En aquest sentit, ha qualificat d'immoralitat que el PSOE vinculi la millora del finançament de Catalunya a una investidura de Salvador Illa.
I deixem els possibles pactes autonòmics per parlar de política municipal. Josep Martínez s'ha convertit aquest migdia en el nou alcalde de Badia del Vallès després de 9 anys com a regidor de l'Ajuntament. Ho ha fet en un acte emotiu on hi ha assistit personalitats importants del Partit Socialista, com el mateix Salvador Illa. Un acte d'investidura que ha seguit el company de televisió de Sabadell, Guillem Perramon. Guillem, bon dia.
Hola, bon dia. Eva Menor ha deixat el càrrec per començar una nova etapa al Parlament després de 15 anys de lideratge a la ciutat. Ha passat el relleu a Josep Martínez, qui fins ara era el segon tinent d'alcaldessa. La líder socialista ha fet balanç de tots els anys de mandat i dedicació i ha agraït al seu equip i entorn per acompanyar-la. Per la seva banda, el nou alcalde ha fet les seves primeres promeses lligades a compromisos com la retirada de l'amiant de la ciutat, la recerca de finançament o la preparació de Badia per a quan acabi la protecció oficial d'immobles.
Mi compromiso, como el de mis padres y el de mis abuelos, no es más que hacer de este espacio algo mejor. Quiero reformar la ciudad que estaba vacía y convertirla en nuestro hogar, el hogar de todos y todas. Sé que el reto es mayúsculo para mí y para todos los que formamos es parte de esta decisión, pero os aseguro, les aseguro que estoy preparado. En nuestras manos se encuentra el futuro de esta ciudad y no nos podemos permitir fallar. El hecho de llevar buena dirección no te exime nunca de seguir remando. Así que seguimos, visca Badia, visca el Badia y las Badienas.
Josep Martínez assumeix l'alcaldia després de 9 anys com a regidor de l'Ajuntament de Badia.
Gràcies, Guillem, bon dia. I des de quarts d'una del migdia s'ha tallat la circulació a la línia 3 de Rodalies entre Vic i Ripoll per una desconnexió de la catenària entre les estacions de Manlleu i Ripoll.
Tècnics d'ADIF treballen per reparar l'averia. Com que per ara no hi ha previsió de restabliment, Renfe treballa per habilitar un pla de transport alternatiu per carretera. Protecció Civil ha situat en prealerta el pla Ferrocat per aquest tall de circulació.
Un problema que arriba l'últim cap de setmana de juny, a punt d'arribar al mes de juliol i entrant al mes de l'any en el qual un elevat percentatge de la ciutadania acostuma a fer vacances. És el primer cap de setmana posterior a Sant Joan i això ja implica que molts no es queden a casa cap de setmana. Per tant, arriba l'època amb major mobilitat a Catalunya.
O és als aeroports i a les carreteres, on tant les tardes de divendres com les de diumenge la concentració de vehicles creix significativament per marxar i tornar a casa. També els matins de dissabte acostumen a ser intensos. Repassem quina és la situació actual a les carreteres catalanes connectant amb el servei de trànsit. Mireia Camats, bon dia.
hores ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. La C14 està tallada a ponts en tots dos sentits per un accident. Això provoca aturades en dos sentits de la marxa. A l'autopista AP7 hi ha uns 4 quilòmetres de retenció a Fogars de la Selva, a la zona d'Hostalric, en sentit nord, per un accident al voral. També comentar-vos que la mateixa autopista AP7, però una mica més enrere, hi ha trams de lentitud amb alguna aturada entre Montornès i la Roca del Vallès en sentit nord per anar cap a Girona. A la G600 hi ha cua de Tordera Blanes en sentit platges. A la C65 hi ha retencions a Santa Cristina d'Aro per anar cap a les platges. A la C60 hi ha cua Argentona en sentit Mataró. A l'autopista del Maesme, a la C32 hi ha retencions de Cabrils a Mataró en sentit nord. A la C58 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. I la Nacional 340, aquesta via va carregada al Vendrell en sentit sud, en sentit Tarragona. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt, a la B20 hi ha retencions de Sant Gervasi i la Vall d'Hebron en sentit Besòs, i de la Via Júlia a la Vall d'Hebron en sentit Llobregat per unes obres que tallen un carril en cada sentit. I a la Ronda Litoral, a la B10 hi ha retencions de Zona Franca al Port i a Bonpastor en sentit Besòs, i lentitud de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Com dèiem, primers dies d'estiu i Protecció Civil ja alerta de l'alt nombre d'ofegaments a platges i piscines en només 15 dies des que es va iniciar la campanya.
Des del 15 de juny s'han enregistrat 5 ofegaments a platges i un ofegament a una piscina particular. És per això que recomanen, sobretot, extremar precaucions abans de llançar-se a l'aigua. Gisela Gimeno.
L'any passat, per aquestes mateixes dates, també s'enregistraven 5 ofegaments a platges. Així tot, el nombre a les piscines era superior, amb 2 ofegaments a piscines públiques i un a piscina particular. Rosa Matas, cap del Servei de Logística i Operativa Territorial, adverteix que les dades continuen sent massa elevades.
Hem començat la temporada amb bastantes víctimes mortals. Jo no m'atreviria a dir que es deguin principalment al principi de temporada, perquè en principi la vigilància de platges doncs comença aproximadament al voltant del 15 de juny, depèn també de la platja i del municipi, i acaba el 15 de setembre.
Els perfils de les persones ofegades normalment es mantenen força. Persones de més de 65 anys amb patologies prèvies a les platges i nens a les piscines. Per això recomanen el següent des de Protecció Civil, ho explica Matas.
Pensem que és molt important reforçar la vigilància als nens quan estem a la piscina. Fins i tot doncs, es demana si es pot posar algun tipus de protecció. Doncs tenir molta cura això, si són hores que no hi ha ningú, que no ens acompanya ningú, que sobretot si no et trobes massa bé, no et posis a l'aigua, dutxa't abans. De fet, el consell principal davant d'aquesta campanya de bany a platges i piscines doncs seria informar-se sobretot pel que fa a platges, doncs que siguin platges vigilades, que disposin de socorrisme.
Des del 2020, les morts a platges han oscil·lat sempre les 20 víctimes mortals per temporada d'estiu. Per contra, les víctimes a les piscines, que oscil·len de 7 a 10 per temporada, han anat disminuint poc a poc des del 2022.
Barcelona és molt més. És gaudir de més de 5 quilòmetres de costa i platja. És descobrir parcs i espais naturals. Barcelona és arribar fins als Pirineus. És viure l'art i la cultura. Barcelona és única. És un munt de likes. Quina Barcelona coneixes tu? Descobreix-les totes a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
T'agrada el bon temps, però odies suar sense motiu? Penses passar-te les vacances escarxofat al sofà i mirant sèries al Netflix? Doncs no perdis el temps i vine a passar-t'ho bé amb nosaltres. Aquest estiu no et quedis sense cobertura amb les millors versions. Més info a les nostres xarxes socials. Contractació oberta al 605-38-84-53. Gira de Covers Band 2024. Música non-stop.
La Fiscalia de Barcelona ha presentat una denúncia contra els màxims responsables de l'empresa Glovo per delictes contra els drets dels seus treballadors, segons ha avançat el periòdico.
El Ministeri Públic acusa els directius de l'empresa pel seu model de contractació d'autònoms que fa anys que està judicialitzat. El grup manté un pols amb el Ministeri de Treball i podria enfrontar-se a una forquilla de multes des dels 260 als 430 milions d'euros per incompliment de la normativa, segons la memòria anual de l'exercici 2023 de Delivery Hero, el gegant alemany propietari de Glovo. De fet, l'informe posa en dubte la viabilitat de Glovo per fer front al pagament de quotes i sancions a la Seguretat Social.
Busquem més informacions de proximitat. Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat, estrena el primer Bicibox, l'aparcament gratuït de bicicletes i patinets. Des de Ràdio Sant Andreu, Jordi Milian.
El Bicibox és una xarxa pública d'aparcaments gratuïts i segurs per a bicicletes i patinets que es troba distribuïda pels diferents municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'objectiu de l'EMB és fomentar l'ús de la bicicleta com a mitjà per mobilitat segura. De moment, a Sant Andreu de la Barca tenim una estació de Bicibox que s'ha instal·lat a prop del complex esportiu L'11 i a prop també d'una escola de l'Àngel Guimerà i de l'Institut Sant Andreu de la Barca. Marc Giribet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
I per nosaltres és un servei molt important perquè el que li estem transmetent a la ciutadania és que volem que pel municipi es desplacin amb vehicles sostenibles i, per tant, de la manera més sostenible possible. I, per tant, posem els elements i posem a disposició de la ciutadania aquests espais.
L'Ajuntament no descarta la possibilitat, si el servei funciona, d'incrementar el nombre d'estacions de Bicibox a Sant Andreu de la Barca.
Obrim plana cultural. La 20a edició de la Fònica de Banyoles va arrencar aquesta passada nit amb un dels plats forts del festival. Albert Pla va portar Rumbagenarios a la capital del Pla de l'Estany, acompanyat de la The Surprise Band i un públic fidel a l'artista sabadellenc.
La festa de rumba combinada amb electrònica va fer vibrar els centenars de persones que no es van voler perdre la proposta de Pla. Abans, però, Mireia Calafell va portar la seva poesia acompanyada de Nil Siuró, en el que va ser un homenatge al Festival de la Veu. Calafell va recitar «Si una emergència» al darrer dels seus poemaris. La compositora Marina Herlop i el compositor Gorka Urbizu, antic lletrista de Berri Xerrac, van tancar la primera jornada de la Fònica.
D'altra banda, la 31a mostra de jazz de Tortosa amb Baix, la capital del Baix Ebre, amb música des de 21 Ràdio, Joan Bericat.
Arrenca la 31a mostra de jazz de Tortosa, que omplirà de música la ciutat amb aquest esperat festival que enguany inclou 35 propostes del 28 de juny al 13 de juliol. Amb actuacions destacades com les de Paquito de Rivera, Nick West o la Tortosa Big Band, la mostra de jazz promet una gran varietat de concerts que s'estendran per diversos escenaris de Tortosa.
De Tortosa, que enguany tindrà una quarantena d'espectacles musicals repartits, com sempre, per tota la ciutat i que, per tant, durant estos 15 dies de principis de juliol donarà vida, no, cultural a la nostra ciutat.
El festival continuarà durant el juliol al Teatre Auditori Felip Pedrell, però també en espais oberts com el Parc Teodor González. A més dels concerts, la mostra de jazz Tortosa també ofereix una experiència gastronòmica amb plats de cuina cajun en diversos restaurants de la ciutat.
Notícies en xarxa. Esports.
Parlem d'esports i arrenquem amb ciclisme. Una de les cites del cap de setmana és l'arrencada d'una nova edició del Tour de França.
La ronda ciclista més famosa del món ha arrencat a Florència a les 12 d'aquest migdia. El vilanoví Marc Soler, de l'equip UAE, el del màxim favorit al triomf, l'eslové Tadej Pogačar, és l'únic representant català a la prova.
Parlant de ciclisme, en marxa en aquests instants la segona etapa de la volta ciclista a Osona femenina, des de Ràdio Vic, Pep Portet.
Fa uns minuts que ha començat a Ceba la segona de les tres etapes de la nova volta ciclista a Osona femenina, que es tancarà demà amb la tercera etapa, amb sortida i arribada a Tona. Ahir es va disputar la primera etapa a Manlleu, que va guanyar en categoria Elite Sots 23 Elisabet Prieto, la més ràpida, en un sprint en què van arribar sis corredores escapades, per davant de Susana Pérez i Paula Blasi, la primera corredora catalana. Aquest matí ja s'han disputat les categories cadet i júnior de l'etapa de Ceba, i especialment complicada ha estat la categoria júnior, ja que han patit la forta tempesta que ha caigut i que ha condicionat molt la prova. S'espera que al final de l'etapa de la categoria Elite Sots 23, pels voltants de les 4 de la tarda. A destacar que competeixen en aquesta prova, aquesta volta ciclista Osona femenina, 49 participants en categoria cadet, 42 ciclistes en categoria júnior i 94 ciclistes en categoria Elite i Sots 23.
D'altra banda, la Granollers Cup, el torneig internacional d'handbol base més important del sud d'Europa, acaba demà diumenge. Avui i al llarg dels darrers dies hi estan competint més de 7.000 jugadores i jugadors de 468 equips de tot el món.
Entre les més de 25 pistes en les quals es disputa, 3 d'elles es troben a Cardedeu, al mateix Vallès Oriental. Ràdio Cardedeu, Sara Luna.
El passat dimecres 26 es va donar tret de sortida a la Granollers Cup. El torneig ha acollit a més de 5.000 jugadors de tot el món, amb 1.200 partits distribuïts en 25 pistes. Cardedeu ha comptat amb 3 pistes, la pista coberta al Parc Pompeu Fabra i les dues pistes del pavelló municipal. Ens explica en profunditat com ha funcionat l'organització el president del Club Handbol Cardedeu, en David Colomer.
I aproximadament serà sobre un 10% dels partits, és a dir, uns 120, entre 120 i 140 partits, i són infantils i cadets, tant masculí com femení. Per al club suposa un repte i potser parlaria més de municipi, de Cardedeu com a poble, que no pas nosaltres específicament com a club. Evidentment, com a Club Handbol Cardedeu som el club anfitrió i som els que fem el contacte directament amb Balonmano Granollers, que és l'organitzador del torneig, però en realitat aquí hi ha una participació per part de l'Ajuntament que posa a disposició les instal·lacions, s'ha fet un esforç de reforçar la neteja, s'ha repintat la pista del Pompeu Fabra, que les línies estaven molt esborrades.
El Club Handbol Cardedeu compta amb la participació de 8 equips del municipi, 5 femenins i 3 masculins, de les categories a la B fins a la juvenil, on s'ha buscat gaudir de l'experiència i conèixer noves formes de gaudir de l'handbol més enllà dels resultats.
Demà al migdia podrem veure a la plataforma La Xarxa Més les finals júnior de la Granollers Cup, que es disputaran al Palau d'Esports. A la 1 la final femenina i a les 2 la masculina.
D'altra banda, en futbol, aquest cap de setmana arrenca la fase decisiva de l'Eurocopa amb les eliminatòries de vuitens de final.
Obren foc avui l'Itàlia-Suïssa a les 6, l'Alemanya-Dinamarca a les 9 i demà a les 9 serà el torn d'Espanya, que s'enfrontarà a Geòrgia.
Encara en futbol, l'Espanyol ha anunciat les 5 primeres baixes per al nou curs, el de retorn a primera divisió.
Són Nico Melamed, al club des del 2013, Òscar Gil, Keidi Bare, Víctor Ruiz i Keita Valdé.
D'altra banda, en bàsquet, Branco Badio ha marxat del Baxi Manresa.
El senegalès ha jugat gairebé 100 partits oficials amb els manresans, sent un exemple d'esforç i espectacle sobre la pista. Branco ha pagat la clàusula de sortida i possiblement fitxarà pel València Bàsquet.
També podria marxar del Baxi Manresa el base Dani García, que segons ha pogut saber la xarxa és a punt de signar per Luca Múrcia, subcampió de Lliga. D'altra banda, al Barça de Futbol Sala arriba Khalid Busita. Això és tot. Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia.
La xarxa de comunicació. I'll take you back to 1969. Let's hit the city of freedom like old times. It's getting dirty underneath the blue sky. Imagine you and me counting the butterflies. Waiting for. We're growing up. like it's 69. We sing and dance under the neon lights. Stars shine so bright over the city tonight.
We're crossing the Golden Gate, party at the Frisco Bay.
Wake me up in San Francisco.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa cap de setmana. Amb Adrià Tella.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada. Dissabte, marcat per les intenses pluges arreu del territori català, en les darreres hores s'han donat xàfecs importants al litoral i per litoral central, afectant alguns punts de la demarcació de Barcelona. Bon dia, Adrià Duc.
Bon dia, Adrià. De fet, s'han posat bandera vermella a totes les platges de Barcelona pel fet de ser tempestes elèctriques. Unes tempestes que, acompanyades de fort vent i algunes pedregades, han afectat especialment a mig matí a algunes comarques del litoral i l'interior del Camp de Tarragona.
Per això volen conèixer la previsió per les properes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia. Déu-n'hi-do l'escombrada de tempestes que hem anat tenint al llarg de les últimes hores. Registres d'aigua de més de 40 litres per metre quadrat i caiguts en poca estona, per exemple, en alguns indrets de l'interior del Camp de Tarragona, al voltant de Montserrat, també del Montseny, i algunes calamarsades amb ventades destacables. Ara aquest arc de pluja s'ha anat situant més cap al Pirineu i l'interior gironí, on, de fet, hi acabarà plovent amb ganes. Però ràpidament s'anirà obrint el sol i el cel, per tant. S'ha de dir que encara les immediates hores amb algun xàfec que tornarà a aparèixer cap al prelitoral, sobretot al tarragoní i al barceloní, i també a últimes hores de la tarda algun xàfec a les comarques de Ponent. Temperatura que va baixant a tot arreu, tot i que encara a Girona aquesta tarda fregarem els 30 graus de màxima. Demà serà un dia que començarà amb algun xàfec a l'àrea metropolitana de Barcelona i a la tarda i vespre noves pluges entrant per les comarques de Ponent. N'estarem molt pendents a la xarxa.
Ho seguirem de ben a prop. Familiars de les víctimes del doble crim de la Revetlla de Sant Joan a Girona van destrossar aquest divendres a la nit almenys tres cases de familiars del presumpte autor dels fets al barri de Sant Joan de Figueres.
L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, ha denunciat que fa anys que la ciutat pateix les conseqüències d'un col·lectiu que es pren la llei pel seu compte, fora del marc legal pel qual es regeix la resta de la societat, assegura.
D'altra banda, des de quarts d'una del migdia s'ha tallat la circulació a la línia R3 de Rodalies entre Vic i Ripoll per una desconnexió de la catenària entre les estacions de Manlleu i Ripoll.
Tècnics d'Adif treballen per reparar l'avaria. Com que per ara no hi ha previsió de restabliment, Renfe treballa per habilitar un pla de transport alternatiu per carretera.
En cultura, la 20a edició de la Fònica de Banyoles va arrencar aquesta passada nit amb un dels plats forts del festival.
Albert Pla va portar Rumba Genarios a la capital del Pla de l'Estany, acompanyat de The Surprise Band i un públic fidel a l'artista sabadellenc.
I en esports, aquest migdia ha arrencat una de les cites del cap de setmana, ha arrencat un nou Tour de França. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Són 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia, darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Duc i jo mateix, Adrià Tella. Dissabte marcat per les pluges intenses arreu del territori català. Un front de tempestes ha escombrat aquest dissabte al matí gran part del país amb precipitacions intenses, fortes ratxes de vent, nombrós aparat elèctric i alguna calamarsada puntual.
Els xàfecs han estat especialment intensos en comarques com el Tarragonès, el Baix Penedès, la Conca del Barberà, l'Anoia i el Vallès Occidental, amb registres destacats com els 34 litres del Montmell, els 33 litres de l'Ametlla del Vallès, els 30 litres de Constantí, els 29 litres de Santa Margarida de Montbuí o els 26 litres de Sabadell, Parc Agrari. Entre les 10 i la 1 del migdia, els bombers de la Generalitat han rebut prop de 130 avisos pel temporal, la gran majoria concentrats a la regió metropolitana nord i concretament al Vallès Occidental.
La majoria d'aquests avisos dels bombers han estat per retirar arbres o branques caigudes a la via pública, alguna inundació i sanejaments de façana, cap això sí de gravetat. Sobresurten serveis com el rescat d'un cotxe atrapat en una riera, la Canonja, el Tarragonès, ha estabilitzat finalment amb cintes de trinquet o la retirada d'un arbre de grans dimensions caigut a Vic.
El telèfon d'emergència 112 ha rebut fins a la 1 un total de 130 trucades relacionades amb aquest episodi de pluja intensa, que va perdent força i marxant cap a les comarques de Girona i l'Empordà.
Les línies de tempesta, com dèiem, es desplacen ara d'oest a est, així que més endavant, sobretot al migdia i cap a la mitja tarda, es preveu que arribin a la demarcació de Girona, alhora que es comencen ja a obrir clarianes cap al centre i sud del país. De fet, en alguns llocs ja ho han fet, per tant, s'espera una tarda força més tranquil·la en general. Familiars de les víctimes del doble crim de la Revetlla de Sant Joan a Girona van destrossar aquest divendres a la nit almenys tres cases de familiars del presumpte autor dels fets al barri de Sant Joan de Figueres.
Els Mossos d'Esquadra es van desplegar a la zona per apavigar els ànims amb el suport de la Guàrdia Urbana de Figueres. Tot i això, l'intendent Xavier Domènech, sotscap dels Mossos d'Esquadra a la regió de Girona, ha explicat a RAC1 que van valorar que era millor permetre la destrossa dels habitatges que enfrontar-se a més d'un centenar de persones amb pals i destrals. Domènech ha indicat que els seus habitants ja havien fugit per por d'una revenja i ha detallat que era una qüestió més d'honor i d'orgull, més una teatralització que no pas l'acció en si mateixa. L'intendent ha assenyalat que els familiars de les víctimes els han transmès que ja han acabat amb les accions de revenja. També ha augurat que el que va passar divendres acabarà en res perquè no hi haurà cap denúncia.
Davant dels fets, però, l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, ha denunciat que fa anys que la ciutat pateix les conseqüències d'un col·lectiu que es pren la llei pel seu compte fora del marc legal pel qual es regeix la resta de la societat, assegura.
En un missatge a Twitter, Masquef ha demanat acabar amb les polítiques bonistes que no porten enlloc. La policia ja va haver d'actuar els darrers dies al barri Font de la Pólvora de Girona, escenari dels fets durant la revetlla. La Junta Local de Seguretat de la capital gironina acordava ahir mantenir de manera ininterrompuda el dispositiu policial fins que el barri recuperi la normalitat.
Més successos, el conductor d'una grua ha mort en xocar amb un camió a l'A2 a Collbató, al Baix Llobregat.
L'accident va ser aquest divendres a la tarda, passades les 5, al quilòmetre 573 de la via en sentit Barcelona. El conductor va resultar ferit crític i va ser traslladat en helicòpter a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, on posteriorment ha mort. Amb aquesta víctima ja són 64 les persones mortes en accidents de trànsit enguany a les carreteres interurbanes de Catalunya.
D'altra banda, una cinquantena de persones van intentar agredir aquest divendres a la nit tres suposats lladres al Bon Pastor de Barcelona. Els Mossos van rebre l'avís pocs minuts abans de les 9 per uns incidents al carrer Arbeca.
Allà, una cinquantena de persones estaven intentant agredir tres homes que haurien intentat entrar a robar en una casa. Els homes es van intentar resguardar a la teulada d'unes cases. Finalment, els agents els van treure del lloc i els van traslladar a comissaria, d'on van marxar sense voler posar denúncia.
Obrim plana política. Aquest divendres es feia públic que la Fiscalia ha demanat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que apliqui la llei d'amnistia a l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, a l'exvicepresidenta Joan Ortega i a l'exconsellera Irene Rigau per la consulta participativa del 9 de novembre del 2014, un dels punts d'origen del procés sobiranista. Doncs aquest divendres a la nit, Òmnium Cultural va celebrar la seva Assemblea General Ordinària a Valls. En aquesta, el president de l'entitat, Xavier Antic, va destacar sobretot que la llei d'amnistia evidencia el que es pot aconseguir com a país.
Antic també va assenyalar als partits per fer-los conscients de la responsabilitat que, segons diu, han d'assumir, i va assegurar que a Catalunya ha irromput un partit d'extrema dreta que proposa un model de país a les antípodes d'allò que es treballa a Òmnium.
Acabo. Venim d'una gran conquesta de la societat catalana, la llei d'amnistia, que evidencia molt clarament allò que som capaços d'aconseguir com a país quan treballem plegats i quan cadascú assumeix la responsabilitat que li pertoca. Això hauria de ser la norma i no l'excepció, com en realitat és ara.
També Salvador Illa s'ha pronunciat sobre l'amnistia a la seva intervenció sobre política catalana al Congrés del Partit Socialista que s'ha celebrat avui a Mataró.
Illa ha assegurat que el PSC vol mirar endavant i no enrere i ha celebrat que s'estigui aplicant i algunes persones s'hagin pogut beneficiar. Pel que fa a la investidura, el líder socialista també ha cridat a les esquerres per fer un pacte com a França, per combatre l'auge de l'extrema dreta.
Abans en teníem una, que era Vox. Ara n'hi ha dues, Vox i Aliança Catalana. Com combaten l'avançament de l'extrema dreta a França, ajuntant-se a les formacions d'esquerra i de progrés, amb un front nacional? I el que volem és mirar endavant. No enrere, endavant. És una llei que han votat també els diputats de la nostra formació política al Congrés dels Diputats i que, com ha de ser en democràcia, els jutges, en aquest cas el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ha aplicat i s'ha beneficiat, insisteixo, una persona que a més jo tinc bona opinió personal d'ell, respecto molt personalment, políticament tenim discrepàncies, que ha estat alcalde de la vostra comarca.
En paral·lel a les paraules de Salvador Illa, la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, ha assegurat en una intervenció telemàtica davant del Consell Nacional del Partit que no volen portar la negociació al límit del 26 d'agost.
Així mateix ha deixat clar que volen tenir un preacord abans de que finalitzi juliol. Per aconseguir-ho, diuen, estan tècnicament preparats.
Per tant, nosaltres també hem fet saber a tothom que volem tenir un preacord a finals del mes de juliol. I perquè aquest preacord a finals de juliol arribi, nosaltres hem creat més equips de negociació. Cada carpeta de la que us he explicat, 4, té els seus equips de negociació que tenen les propostes tècnicament i políticament preparades per poder arribar a acords. Ens sembla que si hi ha voluntat política per arribar a acords, un mes intens amb 4 equips de negociació és suficient com perquè hi hagi acords a favor del país.
Un incís, el futur d'Esquerra Republicana està en mans de les seves bases. Uns 8.700 militants estan cridats a decidir el lideratge del partit al Congrés Nacional del 30 de novembre. Tornem als pactes de govern. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha afirmat que seran generosos i humils en les negociacions per investir Carles Puigdemont, president de la Generalitat. Així ho ha explicat des de Bolvir, a la Cerdanya, en el primer Consell Nacional postelectoral que la formació independentista ha celebrat.
Nosaltres no ens rendirem, nosaltres ho batallarem. Ho farem, ho negociarem fora de radar. No feu cas de totes les mentides, de tots els comentaris, de tot el que... No, mirarem de posar-hi el bo i millor en benefici del país. Serem generosos, serem humils, mirarem de generar totes les complicitats del món, acumularem complicitats i no acumularem retrets. És un moment i una oportunitat, no per Junts per Catalunya, és un moment i una gran oportunitat per Catalunya i per l'independentisme català.
Turull ha defensat Puigdemont com l'única alternativa possible a Salvador Illa i ha retret el candidat socialista que sempre prioritzi els interessos del PSOE per davant dels de Catalunya. En aquest sentit, ha qualificat d'immoralitat que el PSOE vinculi la millora del finançament de Catalunya a una investidura de Salvador Illa.
Un apunt en política local. Josep Martínez s'ha convertit aquest migdia en el nou alcalde de Badia del Vallès després de 9 anys com a regidor de l'Ajuntament. Ho ha fet en un acte emotiu on hi ha assistit personalitats importants del PSC com el mateix Salvador Illa. La circulació ferroviària entre les estacions de Ripoll i Sant Quirze de Besora, la línia R3, està interrompuda per una incidència a la catenària durant aquest matí de dissabte.
Tècnics d'ADIF treballen per reparar l'avaria. S'ha establert un pla alternatiu de transport per carretera entre les dues estacions. El tall inicialment era entre Manlleu i Ripoll. Protecció Civil ha situat en prealerta el pla Ferrocat per aquest tall de circulació.
Un problema que arriba l'últim cap de setmana de juny, a punt d'arribar al mes de juliol i entrar en el mes de l'any en el qual un elevat percentatge de la ciutadania acostuma a fer vacances. És el primer cap de setmana posterior a Sant Joan i això ja implica que molts no es queden a casa els dissabtes i diumenges. Per tant, arriba l'època amb major mobilitat a Catalunya.
O és als aeroports i a les carreteres, on tant les tardes de divendres com les de diumenge la concentració de vehicles creix significativament per marxar i tornar a casa. També els matins de dissabte acostumen a ser intensos.
De fet, avui s'han donat algunes retencions destacades, especialment, i com és habitual, a l'AP7, a zones de l'àrea metropolitana de Barcelona, també a la capital catalana, algunes congestions a la B10 i la B20, així com algun quilòmetre de retencions a l'N240 a Montblanc. La C14 ha quedat tallada a Pons, a la Noguera, a causa d'un accident. De fet, encara s'hi troba, i la C16 ho ha estat uns moments al túnel del Cadí per un vehicle incendiat. Tot i això, tot i aquests problemes, hem de dir que ja a aquesta hora la situació a les carreteres catalanes va millorant. Com dèiem, primers dies d'estiu i Protecció Civil ja alerta de l'alt nombre d'ofegaments a platges i piscines en només 15 dies des que es va iniciar la campanya.
Des del 15 de juny s'han enregistrat 5 ofegaments a platges i un ofegament a una piscina particular. És per això que recomanen, sobretot, extremar precaucions abans de llançar-se a l'aigua. Gisela Gimeno.
L'any passat, per aquestes mateixes dates, també s'enregistraven 5 ofegaments a platges. Així tot, el nombre a les piscines era superior, amb 2 ofegaments a piscines públiques i un a piscina particular. Rosa Matas, cap del Servei de Logística i Operativa Territorial, adverteix que les dades continuen sent massa elevades.
Hem començat la temporada amb bastantes víctimes mortals. Jo no m'atreviria a dir que es deguin principalment al principi de temporada, perquè en principi la vigilància de platges doncs comença aproximadament al voltant del 15 de juny, depèn també de la platja i del municipi, i acaba el 15 de setembre.
Els perfils de les persones ofegades normalment es mantenen força. Persones de més de 65 anys amb patologies prèvies a les platges i nens a les piscines. Per això recomanen el següent des de Protecció Civil, ho explica Matas.
Pensem que és molt important reforçar la vigilància als nens quan estem a la piscina. Fins i tot doncs, es demana si es pot posar algun tipus de protecció. Doncs tenir molta cura això, si són hores que no hi ha ningú, que no ens acompanya ningú, que sobretot si no et trobes massa bé, no et posis a l'aigua, dutxa't abans. De fet, el consell principal davant d'aquesta campanya de bany a platges i piscines doncs, seria informar-se. Informar-se sobretot pel que fa a platges, doncs, que siguin platges vigilades, que disposin de socorrisme.
Des del 2020, les morts a platges han oscil·lat sempre a les 20 víctimes mortals per temporada d'estiu. Per contra, les víctimes a les piscines, que oscil·len de 7 a 10 per temporada, han anat disminuint a poc des del 2022.
Amb l'increment de les temperatures propi d'aquesta època d'estiu, les persones majors de 75 anys es tornen encara més vulnerables als cops de calor, especialment aquelles que pateixen malalties com l'Alzheimer o la demència.
Per prevenir aquestes situacions, des de ACE Alzheimer, Centre Barcelona, remarquen, aconsellen mantenir els hàbits durant les vacances o cuidar l'alimentació, així com la hidratació. Núria Pereira.
Mantenir una temperatura corporal adequada o una hidratació contínua són algunes de les mesures que ACE Alzheimer Center Barcelona ha posat en marxa per ajudar a combatre l'estiu i la calor a aquelles persones que pateixen malalties com l'Alzheimer o la demència. Montse Vergés és responsable d'infermeria de la unitat d'atenció diurna d'ACE.
Sobretot que evitin les hores de calor més fortes. També molta hidratació, per tant, incrementem, si diem a les famílies que incrementin les visites i per assegurar-nos aquesta hidratació.
I és que les persones majors de 75 anys, especialment aquelles amb malalties cròniques, són més vulnerables als efectes negatius de la calor. La mobilitat limitada o l'ús de medicaments que afecten el sistema nerviós són alguns dels agreujants que s'intensifiquen si, a més, viuen sols.
Sí, tothom podem tenir un cop de calor, no? Però està clar que es nota més, que repercuteix més en aquesta gent perquè no tenen tantes defenses com podem tenir nosaltres.
És per això que els experts insisteixen en la realització d'activitats d'estimulació cognitiva, establint pautes i participant en tasques senzilles com, per exemple, parar la taula. A més, és fonamental estar atent a la possible aparició de símptomes i, en cas necessari, contactar amb els serveis sanitaris.
Barcelona és molt més. És gaudir de més de 100 quilòmetres de costa i platja. És descobrir parcs i espais naturals. Barcelona és arribar fins als Pirineus. És viure l'art i la cultura. Barcelona és única. És un munt de likes. Quina Barcelona coneixes tu? Descobreix-les totes a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
Les 2:47, busquem altres notícies de proximitat. Sant Cugat del Vallès disposarà a partir d'octubre d'un protocol municipal de prevenció dels abusos sexuals i altres maltractaments a infants i adolescents en l'àmbit dels esports, el lleure i les activitats culturals.
El protocol dona especial importància a la figura del delegat de protecció. Aquest rol l'assumeix un professional del servei o entitat on es facin activitats amb infants i adolescents per assegurar la capacitat d'escolta i la presa de decisions en la detecció de riscos i maltractaments. Cugat Media, Sílvia González.
El delegat de protecció haurà de ser una persona amb formació específica sobre els maltractaments i tindrà com a funció ser el professional referent del servei o centre amb qui s'ha de contactar davant qualsevol indici de maltractament. Assessora la direcció i professionals del servei sobre com intervenir i com informar i fer un seguiment dels casos detectats són algunes de les seves funcions. La iniciativa, que va quedar paralitzada per la pandèmia, arriba a la recta final amb els bons ulls de les entitats esportives. La tècnica de serveis socials de l'Ajuntament, Bet Horta, ha posat de relleu la contribució que el delegat de protecció significarà per al teixit associatiu, esportiu, cultural i de lleure.
Evidentment és una persona que ha de tenir capacitat d'escolta, que estigui receptiva, que estigui sensibilitzada amb el tema, que tingui capacitat per prendre decisions, perquè malauradament si es dona una situació de risc o una situació d'abús, doncs és una situació que molt dura, no? I per tant aquesta persona ha de ser la que pugui liderar una mica què cal fer en cada cas.
El protocol tindrà directrius específiques per col·lectius de 0 a 4 anys i adolescents.
La comarca del Ripollès tindrà 13 punts liles aquest estiu a les festes majors.
Aquest servei, que enguany finançarà el Consell Comarcal a través d'una subvenció, permetrà que municipis petits com Molló o Pardines també puguin tenir l'espai sense patir pel seu cost. Ràdio Ripoll, Martí Palau.
L'estiu passat n'hi havia hagut 8, repartits únicament en els 5 pobles grans i finançats pels mateixos ajuntaments. Enguany serà el Consell que assumirà el cost d'aquests punts gràcies a una subvenció de 14.000 euros, amb la voluntat de garantir que cap poble petit es quedi sense aquest servei per motius econòmics. D'aquesta manera, Molló, Caralps, Pardines i Sant Pau tindran un punt lila a la seva festa major, amb personal qualificat per assistir i assessorar els que ho necessitin. Parla Judit Cornellà, consellera d'Igualtat i Feminismes del Ripollès.
Vam demanar aquests diners que es van demanar des del Consorci de Benestar Social i que s'han vehiculat a l'hora de la contractació d'aquests punts liles des de joventut, fent que l'any passat, per exemple, que hi havia 8 punts liles en els 5 pobles grans, hagi pogut ser un total de 13 punts liles a tota la comarca de manera gratuïta.
El Consell Comarcal vol lluitar frontalment contra qualsevol mena de violència, especialment contra la violència de gènere. És per això que aquest estiu ha decidit fer una passa endavant i augmentar els punts liles perquè tothom qui se senti incomodat o pateixi una agressió s'hi pugui acostar. És també una manera de fer xarxa i col·laborar entre tots per evitar situacions desagradables.
Qualsevol tipus de problema, no vol dir que hagis patit només una agressió o que hagis sentit assetjada o tinguis por, qualsevol cosa que et pugui passar, dirigeixes a un punt lila i no només t'acompanyaran, sinó que t'assessoraran en el que has de fer. Per tant, és important perquè et sentis, doncs, això, recolzat, assessorat i t'acompanyi.
A banda d'implantar els punts liles, amb els diners de la subvenció també es donarà a terme unes formacions de 4 hores al mes de juliol, enfocades a la gestió de les situacions de violència en espais d'oci nocturn.
Obrim plana cultural. La 20a edició de la Fònica de Banyoles va arrencar aquesta passada nit amb un dels plats forts del festival. Albert Pla va portar rumba generiós a la capital del Pla de l'Estany, acompanyat de la de Surprise Band i un públic fidel, a l'artista sabadellenc. D'altra banda, a Arenys de Mar, al Maresme, avui es fa la crema de la bota per celebrar l'aniversari de la dedicació de l'església parroquial del municipi.
A les 11 del matí ha començat la celebració amb un taller de fanalets. Ràdio Arenys, Oriol Leo.
I a un quart de 10 de la nit es faran les solemnes completes i la commemoració històrica dels orígens de la festa. I a les 10 de la nit es farà la crema de la bota. Mossèn Joan Soler ha explicat l'origen de la celebració, que es remunta al segle XVII, quan van venir a Arenys de Mar uns quants bisbes per una nova ordenació episcopal i es va aprofitar per consagrar el temple.
L'any 1686, no?, es havia d'ordenar Fra Miquel Puntic, i ell havia estat escollit bisbe de Girona, el bisbe de Vic en aquell moment, era l'aranyenc Antoni Pasqual. Va dir, escolteu, mireu, diu, l'església d'Arenys de Mar, ja és com una catedral. Diu, per tant, diu, l'ordenarem Arenys de Mar. Quan tota la gent de la ciutat, de la vila d'Arenys, va veure tants de bisbes, van dir, escolta, va dir, per què no aprofitem i per què no ens consagren el temple, no? I va ser així.
Durant aquella celebració es va decidir que la commemoració es faria el dia 30 de juny i la festa seria la nit abans, la nit del dia 29, i així ha seguit sent fins a dia d'avui.
Tradició i històries donen cita a Puig-reig, al Berguedà, 15 anys de la festa dels templers que enguany a més han recuperat el divendres.
Tornen al seu passat medieval durant 3 dies en una festa que es celebrarà a l'entorn del castell. Ràdio Puig-reig, Josep Genescà.
Toni Albà va ser el pregoner de la festa dels templers, recuperant el passat medieval que durant 3 dies s'adorarà a l'entorn del castell. Pregó, concert, visites guiades, espectacles de foc, Pol Vila, regidor de Cultura.
Avui això només és el primer plat, no?, a l'entrant, com aquell qui diu. Llavors demà sí que hi ha tot el dia ple d'activitats i diumenge també fins al migdia, un cap de setmana amb moltes activitats, a més amb moltes coses noves, no?, amb participació de colles de templers d'altres llocs de Catalunya i també, doncs, amb els amics de Monzón, no?, que també vindran, que jo crec que serà una molt bona festa dels templers.
Tindrà visites guiades a l'església romànica, al castell, actuacions musicals, lluites de templers, conte-conte, repressions medievals, tallers, recreacions històriques i, com a novetat, el mercat de productes de l'època. Final de festa i ruta terroritzada Mysterium.
Notícies en xarxa. Esports.
Obrim plana esportiva. Una de les cites del cap de setmana és l'arrencada d'una nova edició del Tour de França.
La ronda ciclista més famosa del món ha arrencat a Florència a les 12 d'aquest migdia. El vilanoví Marc Soler, de l'equip UAE, el del màxim favorit al triomf, l'eslové Tadej Pogačar, és l'únic representant català a la prova.
Camprodon acollirà precisament demà diumenge el retorn de la Gran Fondo Pirineus, una cita ineludible pels amants del cicloturisme.
L'organització ofereix dues distàncies, una de 85 quilòmetres i 1.174 metres de desnivell positiu i una altra de 130 quilòmetres i 2.400 metres de desnivell. Aquesta serà la tercera prova de la Gran Fondo 360, que també ha tingut cites a Calella, a Calella de Mar i Lloret. Ràdio Ripoll, Martí Palau.
La Gran Fondo Pirineus torna al Ripollès amb Camprodon com a centre neuràlgic. La prova tindrà lloc el pròxim diumenge, dia 30, i la vila camprodoniana servirà de punt de partida. El recorregut curt farà un total de 85 quilòmetres. Sortirà en direcció a Ripoll, superarà el Coll de Canes de Camí a Olot i afrontarà la tornada per les exigents rampes de la collada del Cap Sa Costa, deixant un total de 1.174 metres de desnivell positiu. El recorregut llarg sumarà 130 quilòmetres i 2.400 metres de desnivell positiu. D'inici seran els 85 primers quilòmetres i se li donarà continuïtat des de Camprodon, tot anant en direcció a Setcases i per arribar fins a Vallter 2000, port de primera categoria i dels més espectaculars de la Volta a Catalunya. La Gran Fondo Pirineus és la tercera de les tres curses que conformen la Gran Fondo 360, tres experiències que ofereixen als amants del cicloturisme ports ben diferents amb paisatges oposats. La primera de les proves de la temporada va ser la Gran Fondo Calella, que constava de tres distàncies, la de 82, la de 102 i la de 140 quilòmetres, començant i acabant al municipi del Maresme. La distància reina passava per ports com el de Collformic, Santa Fe del Montseny o el Coll Sa Creu. El 20 d'abril va ser el torn de la Gran Fondo Lloret Costa Brava, que va regalar als ciclistes dues distàncies de 90 i 160 quilòmetres. Passant per municipis com Llagostera, Sant Feliu de Guíxols o Calonge, la cursa va culminar ports com el de Romanyà, Els Àngels o Sant Grau. Aquest pròxim diumenge el Ripollès serà la seu de la darrera prova del Gran Fondo 360, perquè els amants de les dues rodes puguin gaudir dels ports, les carreteres i els paisatges del nostre territori.
A tot això, parlant de ciclisme, en marxa en aquest instant encara la segona etapa de la Volta Ciclista a Osona Femenina. D'altra banda, en futbol, aquest cap de setmana arrenca la fase decisiva de l'Eurocopa amb les eliminatòries de vuitens de final.
Obren foc avui Itàlia-Suïssa a les 6 i l'Alemanya-Dinamarca a les 9. I demà a les 9 serà el torn d'Espanya que s'enfrontarà a Geòrgia.
D'altra banda, parlem de mercats de fitxatges. En gairebé tots els esports, al Barça de futbol sala arriba Khalid Bouzid.
El futbolista de 26 anys retorna al club blaugrana 5 temporades després en què ha jugat a l'Indústria Santa Coloma. La dreta català signa fins al 2026.
En hoquei patins, el Barça ha anunciat el primer fitxatge per la nova temporada.
Arriba Ferran Font, golejador usonenc que ha jugat a Portugal els últims 8 anys i que signa fins al 2027.
El Lleida llista retorna el virtuós Darío Jiménez, procedent del Barcelos portuguès.
Jiménez, de 37 anys, va jugar dues temporades al conjunt llisat, la 16-17 i la 17-18, aixecant el primer títol europeu, la Copa Sers.
I en tenis s'ha sortejat el quadre individual de Wimbledon, el tercer gran slam de la temporada que arrencarà dilluns. La begurenca Paula Badosa s'estrenarà davant la txeca Carolina Muchova, número 35 del món. Això és tot, fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia.
I'm trying to meet your mama on a Sunday. The next En xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Duc. La circulació ferroviària